drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu benvinguts de nou a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Jan, ben tornat. Com ha anat aquesta aturada que hem fet d'estiu?
Calorosa, però content de ser aquí de nou.
I tant, amb moltes ganes de començar nova temporada.
Moltes. Després de més de quasi 30 capítols de l'anterior, jo crec que ara tenim el repte de mantenir el nivell.
Encara et queden temes, Jan, per parlar?
Cada dia. Pensa que la realitat sempre supera la ficció i, per tant, ens dona tots els temes que ens poguéssim imaginar i més.
Doncs som-hi, anem per feina. Quin tema ens has portat avui?
Avui parlarem d'una qüestió extraordinària i a vegades posada en seriosos dubtes, la presumpció d'innocència.
Interessant, molt.
La veritat és que és un tema apassionant i que a vegades, com que té tecnicismes en la cosa, com tot en el dret, doncs costa d'aterrar-hi. Però jo crec que a través de casos reals, que és aquest enfocament que també li volem donar en aquesta segona temporada, basar-ho tot en realitats, en coses que han passat, jo crec que la gent empatitzarà i potser a partir d'ara s'ho pren d'una altra manera.
Doncs som-hi, anem a veure aquests casos reals que ens deies. Què ens has portat?
Doncs jo convido els oients a que s'imaginin que són les 8 del matí, que es troben en una habitació d'una casa qualsevol del Puerto de Santa María, i un home està dret, immòbil, davant la porta, molt ferm. La seva família el mira sense acabar d'entendre massa res. «Què fas, papa?», li pregunten. Ell reacciona com si tornés d'una mena d'estat de trànsit. No s'havia adonat que ja no era a la presó.
Carai.
Durant 4.630 dies, poca broma, gairebé 13 anys, cada matí a les 8, un funcionari de presons colpejava la porta de la seva cel·la el crit de «Recuento». I aquest home és Rafael Ricardi. Potser molts dels que ens escolten recorden aquest nom. Va entrar a la presó l'any 1995 acusat d'una violació que després es va demostrar que no havia comès. Ricardi era un home d'entrada vulnerable, analfabet, amb una edat mental justeta, d'un nen petit, i un defecte físic a l'ull que el faria un blanc molt fàcil d'una descripció precipitada. Quan finalment va sortir en llibertat, l'any 2008, després que unes proves d'ADN, perquè havia avançat doncs, la criminalística, van assenyalar quins eren els veritables culpables d'aquella violació. Era un home absolutament trencat. Havia perdut els fills, la salut i fins i tot els propis sentits. A taula es mirava el plat i els coberts de metall amb sorpresa, acostumat a menjar durant 13 anys en safates de plàstic compartimentades. L'Estat el va indemnitzar amb 1 milió d'euros, la xifra més alta fins aleshores a l'Estat espanyol per un error judicial. Però, Ona, jo pregunto als qui ens escolten, es pot posar preu a 13 anys de vida tancat?
Clar, és una bona pregunta, no? Com aquí ja aniríem al cas de les indemnitzacions, no? Fins a quin punt són reparadores? A vegades...
Econòmicament potser sí, psicològicament evidentment hi ha coses que són irreparables. Però el tema d'avui quin era?
La presumpció d'innocència.
Doncs, escolteu, què és la presumpció d'innocència, no? Un dret que ens ha costat molt d'aconseguir. Si ens remuntem a temps pretèrits, resulta que en l'edat mitjana existia l'ordalia, on el judici dels déus, on resulta que se sotmetien a diverses proves per veure si eres innocent, posar l'home al foc. D'aquí ve l'expressió, per cert. Posar l'home al foc, si no et cremaves, els déus et semblaven. I per tant eres innocent. Després vam avançar una miqueta i vam passar als combats per duel. Acusat i acusador es batien i si hi havia algun dels dos que sobrevivia és perquè Déu els havia salvat i per tant també era innocent. Vam continuar avançant i qui no se sotmetia i no es declarava culpable sota torment, sota tortura. Però per sort vam acabar el 1789 amb la Revolució Francesa, on apareix per primera vegada aquest concepte de la presumpció d'innocència, que recull la Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà.
De fet, està clar que no ho podíem deixar tot al judici de Déu, no? Hi havíem de posar una mica de fets probables aquí.
Exacte, perquè si no la justícia divina era una cosa absolutament no basada en la creença i en la arbitrarietat fins i tot, no? Per tant, de viure en una pràctica inquisició, això no garantia absolutament res. De fet, la presumpció d'innocència és la garantia principal dels nostres sistemes judicials i, com deia, és amb la Revolució Francesa que s'incorpora aquest dret. I què diu la Declaració del Dret de l'Home i el Ciutadà? Escolta'm, es presumeix innocent qualsevol home fins que no es demostri el contrari. Aquesta frase l'hem escoltada moltes vegades, i és així, i ens l'hem de creure, perquè si no podem produir situacions no gaire agradables, per ser suaus, com les de Rafael Ricardi. Per tant, una sentència que jo sí que faria és, escolti'm, qui acusa, demostra. Perquè si no estaríem en una presumpció de culpabilitat, i aquest no és el nostre sistema ni el dels sistemes garantistes com el nostre, perquè presumim que la gent és innocent. Si hi ha tot un seguit de proves que ens acusen, tot un seguit d'evidències que apunten a nosaltres, i la nostra única resposta és el silenci, aleshores aquí potser podríem tenir un problema. Però en el moment en el que tu ets capaç de refutar i de veure que tot allò que es diu no se sustenta, la presumpció d'innocència no la podem manllevar, no?
I això avui en dia com està recollit, no?, la legislació que tenim?
Sí, de fet, l'any 2015 hi va haver una reforma de la llei d'enjudiciament criminal, que no és el Codi Penal, sinó que és la llei, doncs, que ens diu exactament com ho hem de fer anar tot plegat, per canviar el terme imputat per investigat. Això ens sonarà dels delictes de corrupció, principalment, no? Perquè ho tenim en els mitjans de manera sovint. Per què es va fer? Justament per això. Es va fer per evitar l'estigmatització, perquè aquesta paraula imputat sonava d'entrada a una culpabilitat expressa davant de l'opinió pública. Això ens va permetre aclarir en quina fase processal, en quin moment del procediment es trobava la persona a la qual se l'estava investigant, no? I, per tant, reflectir d'una manera més neutral quin era el paper de la persona està sent investigada, sense prejutjar que hagi comès un delicte. Hi ha indicis, però cal comprovar-los. Doncs ens permetia fer servir un llenguatge més correcte, més garantista, més a favor de la presumpció d'innocència, no? Per tant, jo crec que va ser una reforma positiva per evitar aquesta estigmatització.
Per tant, les paraules són molt importants, eh? La manera com qualifiquem aquestes persones que estan sent investigades...
És molt important, sí. Per això els mitjans de comunicació, i m'hi referiré diverses vegades, tenen una especial responsabilitat en fer-ho bé.
Jana, aquesta nova temporada ens vols desmuntar alguns mites. Quin ens has portat avui?
Doncs avui començarem amb una frase feta, en català, que també la direm en castellà per si algú se'ns despista, que és que quan els gossos borden és que alguna cosa senten. Allò de, si el riu suena és que agua lleva. Jo crec que és un dels refranys que enverina més la presumpció d'innocència. I l'enverina més perquè ens genera el que en psicologia es coneix com un biaix cognitiu. Ens col·loca en una mena d'orelleres de ruc que no ens permeten veure-hi més enllà. I que, per tant, a partir d'aquí ens dediquem a etiquetar a les persones una mica pel diuen-diuen, pel sembla que, pel vols dir que no hi ha alguna cosa. I fins i tot quan ens demostren el contrari, nosaltres ja hem col·locat aquesta etiqueta i sortir-hi és molt complicat. De fet, generalment no ho fem. Ja ho tenim col·locat, no? I això ho podem relacionar amb la teoria de l'etiquetatge, el que en l'àmbit de la sociologia es va començar a desenvolupar i posteriorment en l'àmbit psicològic i en l'àmbit social, doncs, s'ha fet servir. La idea fonamental d'aquesta teoria és que les etiquetes el que fan és que en el moment en què les posem en una persona, és problemàtica, és perillosa, és conflictiva, aquestes etiquetes no són neutrals.
No, clar, i ens l'estan qualificant, aquesta persona.
Ens l'estan qualificant, i una vegada que hem atribuït aquesta categorització, ostres, tendim a interpretar tot allò que fa aquesta persona d'acord amb aquesta etiqueta que li hem posat. Per tant, això és perillós. És perillós perquè deixem de mirar què fa aquella persona, com actua, amb una visió objectiva, podríem dir, per començar a fer i començar a mirar qui pensem que és aquesta persona d'acord amb l'etiqueta que li hem posat. Per tant, quan una persona l'hem etiquetat com a sospitosa, qualsevol conducta que sigui ambigua, que no tinguem clar si podria ser delictiva o no, què farem? Doncs considerarem que és una prova més d'aquesta culpabilitat que nosaltres ja li hem atribuït. Per tant, hem de ser molt curosos. Imagina't algú, si arriba tard, segurament és que amaga alguna cosa. Si es posa nerviós, és perquè sap que és culpable. Si no respon, té alguna cosa a amagar. Això no ho podem fer. Perquè quan aquestes mateixes conductes les atribuïm a una persona que considerem innocent, en comptes de dir tot el que us acabo d'explicar, segurament direm està nerviosa perquè és una situació que no és agradable, o no sap què dir, o simplement ha arribat tard perquè hi havia trànsit.
Per tant, tenim un biaix condicionat, no? Ja pensem d'una manera o d'una altra en funció de si sabem que aquesta persona és conflictiva o no, o ens imaginem, perquè a vegades no ho sabem, simplement ens ho imaginem.
És exactament així. I aquí ens apareix un altre mecanisme en l'àmbit psicològic, que és justament el biaix de confirmació. Una vegada tenim aquesta hipòtesi establerta, és culpable, resulta que tendim a buscar i a recordar i a donar-li més importància a tots aquells elements que fan que jo confirmi allò que crec. Uh-huh. Malgrat que a vegades tingui evidències clares de que allò no és així, el meu cap ja ha assumit que ho és. I, per tant, buscarà tots aquells detalls que, per insignificant que sigui, davant de la generalitat que em diu el contrari, doncs jo faré una interpretació en aquest sentit, no? I, per tant, clar, acabem generant que aquest rumor, aquesta sensació inicial que es podia produir en el nostre cap, en una mena de veritat que mai ha acabat d'estar corroborada del tot, no? Tant, com deia, això és bastant perillós. Perquè aquest etiquetatge ens pot generar una mena de professió autocomplerta, mm-hmm, que he volgut anomenar. Quan tractem una persona com si fos culpable, com si fos conflictiva, com si fos poc fiable, és possible que aquesta persona acabi reaccionant a aquest tracte amb desconfiança, amb ràbia, o fins i tot amb por i distanciament. Aquesta reacció pot ser interpretada posteriorment com una confirmació d'aquella etiqueta que li havien posat. I, per tant, creem un cercle viciós. Sospito, etiqueto, tracto diferent, la persona reacciona, interpreto la reacció com una prova i confirmo i reforço l'etiqueta.
Mm-hmm. Per tant, entrem aquí en una espiral que no ens deixa veure la realitat d'una altra manera, no? Només la veiem com nosaltres ens pensem que és i no sortim d'aquí.
Sí, perquè ho hem col·locat i d'allà no en sortim. I aquí et deia, parlarem dels mitjans de comunicació.
Som-hi, ens toca el rebre.
Us toca el rebre? No a tots, no a tots. Jo sé que aquí sou molt curosos, però n'hi ha d'altres que els agrada allò que li diem groguisme, o el clickbait, que està també molt de moda. Els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en aquesta garantia. Perquè quan fem servir el llenguatge, condicionem de la manera en què les persones, els oients, els espectadors, veuran aquella notícia. Per què? Doncs perquè no tots tenim coneixement de tots els àmbits, com és natural. Per tant, jo pressuposo que el mitjà de comunicació m'ho explicarà amb la rigorositat, veracitat i contrast que correspon. Però hem vist, i en casos mediàtics sobretot, que això moltes vegades no és així. Per tant, quan la informació la presentem d'una manera espectacularitzada, el que hauria de ser una informació sobre un procediment judicial, i jo amb això soc molt crític, es converteix en una mena de judici públic.
Una mena de circ, a vegades, no? Segons com. També.
Sense la mena, sense la mena, en un circ directament. Per què? Doncs pel que dèiem, perquè obre molts telediaris, obre moltes tertúlies, dona moltes hores d'audiència. I això a vegades doncs prima a l'interès. Per tant, clar, una persona pot acabar sent socialment condemnada abans fins i tot de que hi hagués hagut una condemna judicial, que és la que compta. Perquè si no viuríem a la Inquisició. I jo crec que ningú dels que ens escolta voldria viure a la Inquisició. Per tant, ostres, fins que no una persona o un procediment judicial no ha quedat tancat, jo crec que els mitjans de comunicació en cert àmbit o són especialment rigorosos o s'han d'abstenir de certa teatralització, perquè si no el que fem és justament manllevar aquest dret a la presumpció d'innocència.
Mm-hmm. De fet, tenim una responsabilitat molt important, no? Perquè a vegades és la primera porta que tenen els espectadors al públic per arribar en aquest cas, no? És la primera vegada que el coneixen a través dels mitjans.
Correcte. I en tenim molts exemples aquest estiu, n'hem tingut molts.
I tant. Ja n'anem tancant, ens queden 3 minutets. Tens Vinga. Alguns consells que ens puguem endur cap a casa?
Sí, jo crec que pot ser útil. La pregunta és, què puc fer jo per no formar part d'aquesta injustícia i de, per tant, garantir que la gent té aquest dret a la presumpció d'innocència? Punt número 1, ho hem dit, el llenguatge. Uh-huh. Siguem curosos. I em dirigeixo aquí a tota la gent que ens escolta, a tota la ciutadania, però, com deia, especialment als mitjans de comunicació i els que fan contingut a xarxes, cada vegada més en auge, no? En lloc de dir el violador de tal lloc, d'entrada, el detingut per presumpta violació. Si no, el linxament és gratuït perquè parlem d'una cosa molt seriosa. Per tant, és molt senzill, no?, posar-nos en l'esfera de la revenja i de la venjança. Per tant, no siguis tu qui tiri la primera pedra sense sentències, sense posicionaments judicials i sense haver llegit sentències, perquè jo sento gent que és opinòloga de tot i resulta que en sa punyetera vida, disculpeu-me l'expressió, han llegit una sentència. Per tant, jo crec que això és important. I sobretot, que la veritat no es patlli un bon titular també fa molta mal.
Això és important, això és important.
Segona recomanació. Exigiu proves, no rumors. Quan ho dèiem, quan sentiu aquest diuen, recordeu a Rafael Ricardi, en parlàvem a l'inici, o a Dolores Vázquez, del cas Vaninkoff. També se'n recordarà molta gent que ens escolti de finals dels 90. Ell encaixava amb la descripció d'una persona baixeta, grassoneta i en un mullguerxo. I això va ser suficient per robar-li 13 anys de la seva vida. I ella, Dolores Vázquez, encara ara, per cert, sense haver estat indemnitzada després de pràcticament 2 anys a la presó, ella encaixava amb el perfil d'una dona seca, poc agraciada i lesbiana, en una Espanya homòfoba a finals dels anys 90, fet que li va costar 519 dies a la presó, com deia, sense indemnització. Per tant, després es va demostrar que era innocent. Abans de jutjar algú doncs, del nostre entorn i de replicar aquests titulars, preguntem-nos, tinc alguna certesa del que passa o només rumorologia?
Si és només rumorologia, val més que ho deixem al calaix dels rumors i no ho escapem gaire.
I la boca tancadeta.
Exacte.
I el tercer consell és no mediatitzar aquests processos judicials que en dret diem que estan sub judice, pendents de judici, pendents de resolució. Perquè quan un cas la tenim en mans dels tribunals, el fet de convertir-lo en un judici paral·lel, els jutges són persones. I els jutges no tenen per què, perquè són gent professional, són gent preparada i que tenen la capacitat d'abstreure's. Però hi ha temes, i ho hem vist amb temes molt mediàtics, doncs que la pressió social a vegades fa que hi hagi decisions poc justificables en l'àmbit del dret, fins i tot per alguns jutges. Per sort, no per la majoria. Per tant, escolteu, jo respectaria els temps de la justícia i vigilaria molt en aquest àmbit.
Doncs Jan, moltes gràcies per aquests consells d'avui, que hem estat parlant de la presumpció d'innocència, un tema molt interessant i molt necessari també, perquè bueno, és el que dèiem, que surten molts casos i moltes coses i a vegades el linxament públic és previ a decidir si és culpable o no realment aquesta persona.
És així. Si em permets, acabo amb un exercici molt senzill que convido els nostres oients a que tanquin els ulls i que pensin en algú que s'estimen molt. Demà acusaran el teu germà, al teu pare, a la teva germana. Oi que voldràs que la presumpció d'innocència sigui el que vetlli per davant de tot? Doncs escolteu, no fem que un error de descripció, que una rumorologia mal portada, facin que un dret així es pugui manllevar. Perquè després imaginem-nos que aquesta persona passa no 13, no 2, ni que sigui uns mesos a la presó. Com dèiem abans, per tancar el cercle, una indemnització econòmica no sempre és la reparació total. És una reparació que és el que ens permet la norma, perquè la vida no ens la torna ningú i el temps és inamovible. Per tant, escolteu, la presumpció d'innocència, jo diria que no és cap refugi per culpables, sinó que és l'escut que tenim als innocents. I quan la debilitem pels demés, la debilitem per nosaltres, perquè mai se sap, tots som potencials criminals.
Carai, Jan. Doncs amb aquests potencials criminals que som tots, ens quedem amb aquest exercici que ens has posat de deures i ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
Fins al proper. Ja sabeu que si el dret el porteu a la butxaca us farà tots més lliures.